continuem amb els actes del Dia de la Geografia. D'acord? Com dèiem abans, el Dia de la Geografia l'havíem pensat doncs amb una conferència central d'en Josep Vicent Boira i un tema que era el dels drons, on ara hem fet aquesta visió més teòrica i més endavant una visió pràctica. No? Per tant, la temàtica del Dia de la Geografia és aquest. També el Dia de la Geografia d'enguany ve marcat per la mancança d'en Rafael Llussà, i així volia també recordar el seu nom, en Rafael Llussà, que va ser professor d'aquesta casa, d'aquest departament, durant els últims 20 anys, director del departament, impulsor d'activitats diverses, com ara també el Dia de la Geografia. Per tant, en aquest Dia de la Geografia, en aquest sisè Dia de la Geografia que celebrem al departament, ha estat aquesta l'estructura i ha estat aquest el recordatori, en aquest cas per en Rafael, i d'aquesta manera també podem continuar els actes. Els actes presentant en Josep Vicent Boira, que és llicenciat en Geografia i Història i professor de Geografia Urbana de la Universitat de València des de l'any 94. En l'àmbit internacional ha tingut relacions amb universitats bàsicament italianes i nord-americanes. És un autor prolífic que ha rebut molts premis per les seves obres. Premi d'assaig Joan Fuster dels Premis Octubre, el 2002, el Premi Demetrio Ribas d'Enginyeria i Urbanisme i Obres Públiques, el Premi Vicent Andrés Estellers de Narrativa Científica, el Premi d'Assaig Polític Ramon Trias Fargas, el 2009, per un assaig sobre les relacions econòmiques entre Catalunya i València, titulat La Commonwealth Catalano-Valenciana, la formació de l'eix mediterrani al segle XX. També escriu normalment, habitualment, en diaris, com ara La Vanguardia, sobre articles d'opinió i temes geogràfics i històrics. Aquests articles i les seves recerques són molt interessants, especialment perquè combinen erudició geogràfica i reflexió en els temes de l'actualitat econòmica. Ens sembla molt interessant doncs, aquesta visió profundament geogràfica que dona a la lectura de la realitat, i aquest és un dels motius principals pel que el convidem com un referent en l'àmbit de la geografia i en un dia com el Dia de la Geografia. Els temes de recerca d'en Josep Vicent són diversos: percepció i l'espai urbà, literatura i geografia, planificació urbana i rehabilitació dels centres històrics, el port de València i l'economia, i els processos territorials de les regions de l'arc mediterrani. Precisament aquest tema, que és el que territorialment ens toca de més a prop, és el tema que li hem demanat doncs, que ens doni la seva visió. L'arc mediterrani, on compartim territori i visions i futurs, doncs, amb tot unes regions que estan definides en el terme Euram, un terme definit per Josep Vicent Boira i l'Institut Ignasi Villalonga, del qual va ser director al principi dels 2000, i que defineix aquesta regió des d'un punt de vista d'interessos econòmics, també culturals, socials. Per tant, moltes gràcies per ser aquí i escoltarem doncs, aquesta visió.
Molt bé. Sí? Moltes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies a la Universitat de Girona i als amics Isabel i els altres que m'heu convidat a vindre ací a parlar avui sobre el tema de l'eix mediterrani, del corredor mediterrani, que en realitat és un tema de gran actualitat. És un tema de gran actualitat, diguem-ne, perquè és l'altra cara de la moneda de les obres d'infraestructura que s'estan fent a l'estat espanyol. I per tant, sempre que veig a la ministra Pastor o al president Rajoy inaugurar algunes coses, algunes obres d'infraestructures, veig en canvi l'altra cara de la moneda, les coses que no es fan, les coses que deixen de fer-se. I aleshores, en aquest sentit, és un tema que tots els dies té alguna notícia que comentar. En realitat, jo voldria començar justament per ahir, per un toc de certa actualitat. Per l'última de les notícies que tenim, avui mateix n'hi ha un parell de notícies que ve reflectides en la premsa que donen la indicació de les dues polítiques que avui s'estan fent en infraestructures a l'estat espanyol. Avui mateix la premsa recull les declaracions de la ministra Ana Pastor, diguem que el pla d'alta velocitat a Espanya continuarà, les licitacions estan fetes, 2.400 milions d'euros se dedicaran enguany a l'alta velocitat, després veurem les xifres, i en canvi a València ahir el seu subsecretari d'Infraestructures ja va dir que el retard de la construcció del corredor ferroviari mediterrani és un fet, que no estarà finalitzat possiblement fins a dins de 10 anys. Estem parlant del 2025 o 2026, en el millor dels casos. Bé, aquestes són les dues cares de la política d'infraestructures d'Espanya, no? Una política d'infraestructures que és inamovible, inassequible al desaliento. Diguem-ne que de tota manera, i passant per totes les coses, respon a una realitat que és immune a la situació conjuntural, econòmica, que puga trobar-se. Vos posaria només un exemple. Jo recordava, enguany, l'any 2015, ciutats com León, Burgos, Zamora, Castelló, Cádiz, Granada, Plasencia, Cáceres, Badajoz i Vigo tindran línia d'alta velocitat. Per exemple, una de les que més me criden l'atenció és el Cáceres-Badajoz, per exemple, o el Plasencia-Mérida, que és un tren que tindrà alta velocitat que va ser dissenyat el 2003. Jo vaig anar a les notícies del 2003 en el seu moment i efectivament l'any 2003 el Ministeri de Foment assegurava que l'AVE extremeny s'anava a construir el 2003 i que anava a posar-se en servei amb un cost de 600 milions d'euros. Bé, han passat uns anys i efectivament el 2015, enguany, Plasencia, Badajoz, Mérida, Càceres tindran tren d'alta velocitat. Fixeu-vos si han passat coses del 2003 ací, no? Jo d'alguna manera pensava, dic, vaig a trobar algunes coses que hagin passat el 2003 per a tindre un poc la idea de què ha passat en este món. En el 2003, per exemple, la cúpula militar d'ETA era detesa al sud de França, Alemanya entrava en recessió i s'anunciava el compromís del príncep Felip amb la princesa Letícia. Mireu si han passat coses des d'aquell moment, no? Han passat coses, ETA pràcticament ha desaparegut, Alemanya està en una situació econòmica que no se pot dir justament de recessió i Felip regna ja amb xiquetes de certa edat, no? Bueno, pues, han passat tantes coses, inclosa una crisi substancial d'un àmbit sistèmic absolutament desconegut i el tren de Plasencia a Badajoz s'inaugurarà el 2015. Per això moltes vegades quan parlem de corredor mediterrani, quan parlem d'estos elements, ens trobem precisament en la disjuntiva de jutjar quines són les actuacions del Ministeri de Foment i quina és la realitat en altres camps de les infraestructures. Per això jo també dic una cosa per a començar. Atenció quan diguem ara tenim que aturar totes les infraestructures, perquè Espanya, per exemple, l'estat espanyol disposa ja de les infraestructures necessàries. No. Així n'hi ha que ser molt geogràfic, cal mirar el mapa. Perquè si no mires el mapa, les xifres globals amaguen una realitat incontestable. Que els projectes que s'han fet avui, que s'han fet fins ara, tot i quantitativament situen l'estat espanyol en una posició capdavantera en quant a, per exemple, infraestructures o línies d'AVE, en realitat no han respost a una estructura més enllà de l'estructura radial habitual a l'estat espanyol. I, per tant, jo sóc d'aquells que pensen que sí, anem a aturar el pla d'AVE, però sobretot anem a aturar-lo mirant el mapa i mirant quines infraestructures sí que serien necessàries i quines infraestructures han de deixar de fer-se. No? Bé, dit això, del principi, m'agradaria començar explicant algunes qüestions sobre el que és el corredor mediterrani, el que és l'eix mediterrani, l'element que dona sustent a algunes de les qüestions. Jo sí he preparat algunes xifres inicials, anirem de lo local un poc a lo més general, per a intentar explicar què és. He posat alguns fets evidents: 1.800 quilòmetres de litoral, 17% de la superfície del conjunt espanyol, 18 milions d'habitants, pràcticament el 40% de la població. Com veurem després, el corredor mediterrani, l'eix mediterrani, té un augment net de 3 milions de persones del 2001. Generem 380.000 milions d'euros del producte interior brut, pràcticament el 36, el 40% del producte interior brut d'Espanya. Tan sols, només entre Catalunya, València i Múrcia tenim 1 milió d'empreses, el 32% de totes les empreses espanyoles, i tenim, com ja sabeu, una xarxa de ciutats molt densa i una taxa d'urbanització superior a l'espanyola. Per tant, jo crec que el pes econòmic ja està més que justificat. Com que sabeu que les infraestructures haurien de venir sobre el pes econòmic i no les infraestructures i esperar després que el pes econòmic arribi, pues són justificacions evidents per a que la política d'infraestructures tinga una especial atenció sobre aquesta franja mediterrània que va pràcticament des d'Alacant a Girona i fins i tot més enllà cap al nord i més enllà cap al sud. Coses, alguns detalls que m'han cridat l'atenció. Mireu, 200.000 caravanes circulen cada any per l'arc mediterrani. 200.000, no? 3.000 camions per setmana des de Múrcia. Sabeu el que són això? 3.000 camions a la setmana des de Múrcia. 2.500 en productes hortofrutícoles circulen per el corredor mediterrani cap a Europa. En camió, perquè no tenen un altre mitjà per eixir, no? Aleshores, 3.000 camions... 6.446 camions setmana des d'Albacete, Múrcia, Almeria i Alacant, tota aquella regió econòmica fa això. Si el 10%, només el 10% d'allò que circula en camió passarà a ferrocarril, eixerien de 7 a 14 trens setmanals cap al cor d'Europa carregats d'hortofrutícoles. L'altre dia els empresaris murcians van advertir: mire, nosaltres estem en condicions d'enviar 70 trens a la setmana cap a Europa carregats de productes hortofrutícoles, sempre que tinguem el ferrocarril. Avui no el tenim. Per tant, què està dient això? Que la demanda existeix, que en aquests moments existeix la possibilitat de transportar una gran part d'aquestes coses del que va en camió al ferrocarril. 63 trens de llarga distància en cada direcció per corredor mediterrani, i als que cal sumar 60 trens de mitjana distància i 110 trens de rodalies a València i Múrcia, més el que circulen per Catalunya. Clar, tot això ens dona la realitat del que és esta gran regió econòmica, que des del punt de vista de la geografia econòmica ja te dona una pincellada del potencial que té. Després veurem que si les infraestructures que s'estan desenvolupant estan seguint o no aquest tipus de pes econòmic. Algunes figures evidents. Bé, si fem este cartograma sobre la població, doncs és evident quins són els grans nuclis de població que tenim a l'estat espanyol i quin és el pes que en cada cas figuren, i això se pot veure així. I algunes altres xifres, només alguna altra imatge només per a observar, per exemple, en este cas, el creixement que n'hi ha hagut de la població. Esta és la dinàmica demogràfica entre el 91 i el 2001, com se concentra, és evident, en el corredor mediterrani més alguna zona central, però que tot el corredor mediterrani, pràcticament des de Girona fins a Múrcia i Almeria, concentra gran part del creixement que ha tingut, el creixement demogràfic que ha tingut aquesta zona. I després m'agradaria, en aquesta fase introductòria, mostrar-vos només algunes dades importants sobre a què ens dediquem, de què vivim, quines són les orientacions d'aquesta regió econòmica. Per exemple, si nosaltres, és molt curiós, perquè a més, diguem-ne, per dir-ho així, l'Espanya que produce, l'Espanya que exporta, és la que està en roig, així. En el cas del producte interior, el PIB regional 2013, el pes de les exportacions sobre aquest PIB. I aleshores es veu claríssimament que pràcticament quasi tota, diguem-ne, per dir-ho així, l'Espanya foral, la Corona d'Aragó, Navarra i el País Basc, Múrcia, que el meu mestre Rosselló diu que és un país català frustrat, en un article memorable que fa rabiar els murcians, però les coses són com busqueu-lo, aquell article, si algú li interessa li el puc passar. És un article memorable. I després Galícia són les comunitats que sobre el seu PIB més exportació procuren, no? Per tant, aquesta orientació és evident. A què ens dediquem? Mireu, ahir tenim, per exemple, el pes del sector hortofrutícola. El pes del sector hortofrutícola són 35.000 milions d'euros, que ha augmentat un 5%, i l'agroalimentació se concentra en aquestes comunitats autònomes que, com he dit abans, necessitarien aquest ferrocarril per a poder funcionar i per a poder continuar exportant. Aquest ferrocarril ha sigut demanat, per exemple, empresaris d'Almeria han dissenyat aquest ferrocarril que d'Almeria a Moscú arribaria en 24 hores aproximadament, aprofitant els temps lliures de la via, i permetria situar aquestes produccions en un mercat europeu i fins i tot extraeuropeu o més enllà de les fronteres de la Unió Europea. Agroindústria, exportació de vehicles. Les dues comunitats amb major exportació de vehicles és Catalunya i el País Valencià, i són on se concentra pràcticament l'exportació d'automòbils amb un valor de 35.000 milions d'euros. Si analitzem el turisme internacional, Catalunya, Balears, País Valencià i Andalusia conformen amb aquests cercles, que només es posa per a que s'identifiqui clarament el seu valor. Quin seria aquest turisme internacional? Quins serien les comunitats autònomes que concentren aquest turisme internacional? Aquesta és les dades de novembre del 2013, en el que es veia que Madrid havia retrocedit, però les altres comunitats autònomes, sobretot el País Valencià, havia augmentat un 11%. El 2013 caldria actualitzar les dades. En definitiva, si parlem del comerç transportat per el corredor mediterrani, fixeu-vos. Food, quins són els grans sectors? Alimentació, productes semimanufacturats, sector de l'automòbil. És a dir, així s'estan, nosaltres en este tenim un model econòmic prou equilibrat, que parlaria del sector hortofrutícola, de les exportacions d'automòbils, del turisme internacional i d'algunes altres qüestions referides a esta activitat econòmica. Per tant, jo crec que queda demostrat per una part el potencial econòmic i demogràfic de l'eix mediterrani i a què ens dediquem. Però tot i això, a més, cal sumar alguns actius que tenim, per exemple, els ports. Este és un estudi que l'amic Ramon Tremosa sempre posa quan fa les seues conferències. De fet, això ve d'una conferència del Ramon Tremosa que parla justament sobre el potencial de lo que diuen el multiport gateway regions, les regions, diguem-ne, aquestes regions que s'assenten sobre grans ports europeus, no? Aleshores, així, un d'aquestes regions és justament la que n'hi ha entre València i Barcelona, la que se forma en aquest triangle número 4, que podria competir perfectament en les altres regions que s'estan construint a Europa. Bé, aquesta xifra només en roig està posat el creixement conjunt de València a Barcelona dins d'un àmbit temporal que va de 1985 al 2008. Tan sols vull que mireu que la progressió és del 6è al 4è lloc si sumem els tràfics en milions de contenidors. I, per tant, afirmant la primacia de Holanda i Bèlgica, que sempre han mantingut aquest primer lloc, d'Hamburg i Bremen, que han mantingut aquest lloc, o de Londres i el Delta del Tàmesi, el quart La quarta regió portuària més important d'Europa és la nostra. I això no està servit, això és el que nosaltres hauríem de fer, públic per tal d'influir en les decisions de les polítiques d'infraestructures de l'Estat espanyol. A més, diguem-ne, hem augmentat, així com es veu, ha augmentat esta realitat. Bé, això seria, per dir-ho així, seria la visió econòmica, de geografia econòmica, sobre el que tenim. Però nosaltres sabem que el territori és fonamental. El territori és el lloc on viuen i es formen les persones, on s'inventen els nous modes de vida, s'instauren les infraestructures, les plataformes d'intercanvi, on es creen les xarxes. És a dir, el territori és molt important. I aleshores, en aquest aspecte, ja que parlem en el dia de la geografia, sí que voldria incorporar algunes reflexions que vos interessen fonamentalment perquè parlen de geografia. Què és allò que els geògrafs normalment podem observar en aquests processos? Què és allò més enllà de les característiques economètriques o el potencial econòmic que puga tindre la regió mediterrània, que des del punt de vista d'allò que estudiem, d'allò que treballem, pot tindre un valor en el fet que nosaltres estudiem i treballem. Bueno, pues, jo vos presentaria tres conceptes que a mi m'interessen molt i que fan del tema del corredor mediterrani i de l'eix mediterrani, com a regió econòmica, del corredor ferroviari com a infraestructura vertebradora d'eixa regió econòmica, un element essencial. El primer aspecte és el gran principi de la localització. La localització és fonamental. En geografia, un dels principals elements que nosaltres estudiem és el concepte de la localització. I la localització encara és decisiva. La localització és un fet essencial. El lloc i les seues característiques, la relació d'eixe lloc en altres, les característiques d'eixe lloc esdevenen un element geogràfic de primera magnitud. Recordeu això sempre per als estudis que estem fent. Abans ha parlat aquesta persona que parlava dels drons i parlava de la importància de la localització de la base operativa que ells han situat. La localització és un fet essencial. Això a diferents escales és un fet essencial. La gran frase que a mi m'agrada molt, per saber què va passar ahir, la localització no importa, per saber què passarà demà, sí. Per tant, el corredor mediterrani està molt lligat al concepte de localització. Quins són els avantatges de la seva localització, quins elements, quines són les seues fortaleses, quines són les seues debilitats relacionats amb això. Per tant, cada vegada és més important el lloc en el que vius. És molt important això. L'últim llibre que jo havia llegit, de la nova geografia del laboro d'Enrico Moretti, senyala justament aquest fet. En el panorama econòmic actual no compta tant què fas o a qui coneixes, sinó on vius. I efectivament, este no deixa de ser un altre principi fonamental, que és la localització. Ja no és tan important, o és important saber què és el que fas i a qui coneixes, això és important, però és molt important saber on vas a viure, on vius, quin és el lloc en el que vius, on estàs localitzat. Per tant, principi de la localització és un principi fonamental i en això el corredor mediterrani no té que inventar grans coses. Heu vist un poc en quin marc global ens trobem, quina situació tenim i quins són els avantatges comparatives d'aquesta localització. Jo incidiria en com moltes vegades les teories que a nosaltres ens permeten parlar sobre la geografia són aplicables als conceptes que estem tractant en el corredor mediterrani. Segon gran principi. El concepte de distància, el concepte d'efecte frontera. Este és un altre aspecte que moltes vegades són conceptes bàsics de la geografia. Localització, distància, frontera. Fixeu-vos, en un estudi relativament recent, s'ha fet una doble figura que a mi m'interessa molt mostrar així, que és la sensibilitat a la distància i l'efecte frontera. El coeficient de la el que mostra clarament és la diferenciació del comportament de les activitats econòmiques en referència a la distància i a l'efecte frontera. En els últims anys, l'efecte frontera ha baixat econòmicament parlant, és a dir, des del punt de vista avui l'existència d'una frontera no és és rellevant, però no és especialment rellevant i sobretot és menys rellevant que en els anys 70, en el que l'efecte frontera era fonamental, però en canvi l'efecte distància és cada vegada major al respecte de la situació de l'activitat econòmica. Per tant, continuem amb la idea de la sensibilitat a l'efecte distància i la menor sensibilitat a l'efecte frontera en dues situacions distintes. Això és molt interessant perquè ens està dient que la distància importa encara. El que està més pròxim té més relació, el que està més allunyat té menys relació. I tot i que a nosaltres ens han venut la moto moltes vegades de la desaparició de l'efecte distància gràcies a la globalització, en realitat no és així. Les coses més pròximes continuen estant més relacionades que les coses que estan, són més llunyanes. I en aquest sentit, la distància és un efecte de fricció encara important per a l'activitat econòmica. Així que la conformació de grans regions econòmiques encara és un principi vàlid, perquè grans regions econòmiques que estiguen juntes, que estiguen prop, que estiguen unides, que tinguin una certa relació, tenen avantatges sobre la deslocalització de les activitats econòmiques que als quals, diguem-ne, podem pensar que la distància no afecta. Això, si algú no se ho creu, diguem-ne, si algú encara pensa que la geografia ja no és important perquè la globalització, l'internet i aquestes coses s'han acabat amb ella, li demanaria que se llegira l'informe de connectivitat que publica cada any el DHL, l'empresa de transports de missatgeries i de paqueteria DHL, que publica el DHL Global Index, l'índex global de connectivitat de DHL, que publica tots els anys, no? Bé, l'últim que jo he portat així és molt interessant. Fixeu-vos el que diuen. Si la distància, si la globalització fora un element fonamental que haguera destruït la proximitat, la localització, l'efecte geografia, aleshores la mitjana de quilòmetres recorreguts per una activitat econòmica haguera augmentat. És a dir, en canvi, fixeu-vos com des de l'any 65, els quilòmetres mitjans que una activitat econòmica exerceix, que una activitat econòmica, el que siga, exportar qualsevol cosa, moure un comerç, en fi, no han variat. Des de l'any 65 pràcticament estan al voltant d'això. He portat alguns exemples per a que ho tinguem més clar. Per exemple, mireu, quina és la distància mitjana d'una activitat d'exportació? 4.000 quilòmetres. Eixa és l'activitat mitjana. 4.000 quilòmetres és més o menys d'Alacant a Moscou. Eixa és l'àmbit de relació. Ahí es mou la mitjana de tot el comerç mundial. No d'ací a Pequín, no de San Francisco a Vietnam, sinó un comerç relativament de certa distància, però fàcilment accessible per determinades infraestructures de comunicació. Les telefonades de tot el món no tenen més de 4.000 quilòmetres de distància, de mitjana, no? O els migrants no venen de més enllà de 3.000, 4.000 quilòmetres de distància. Una activitat, una firma, una empresa multinacional, el seu mercat respecte entre els propietaris i els subsidiaris, diguem-ne, a qui serveix, encara és molt local. El 25% és intraurbà, el 66% és intranacional. Fixeu-vos que en realitat encara estem parlant de mercats prou locals i prou centrats en el propi territori més pròxims. Espanya, per exemple, l'estat espanyol, les exportacions de l'estat espanyol continuen sent exportacions de proximitat. El primer país al que Espanya exporta és França, 20% de les exportacions, el segon país és Alemanya, 11% de les exportacions, i el tercer país és Portugal, 9%, el quart Itàlia i el 5% Gran Bretanya. Si sumem totes aquestes, els 5 primers, és evident que el gran comerç d'exportació de l'estat espanyol és d'un mercat prou reduït o d'una distància prou accessible. Per tant, tot això ens està situant sobre aquells aspectes que haurien de ser els que nodriren el disseny de les infraestructures. no necessitem potser grans aeroports internacionals, un hub que ens permeta connectar-nos en Oceania, perquè Oceania no és el nostre mercat. El que necessitem són infraestructures que tinguin este radi d'acció que ens situa pràcticament en els 2.000, 3.000, 4.000 quilòmetres de distància, que són els que, torno a repetir, ja entre Almeria o entre Alacant i Moscú, o entre Almeria, efectivament, i Moscú, una distància com aquesta. Això és el que tenim que dissenyar. Això és el que tenim que procurar. Això és el que un estat responsable hauria de promoure per a les seues infraestructures. Si a tot això, que és un poc els efectes geogràfics, sumem un altre element, que són les tendències mundials, atenció, perquè ja encara tenim un altre element. Jo vos animo a que mireu, jo crec que el geògraf ha d'estar molt atent als canvis que se produeixen en el món, i per tant vos animo a que, per exemple, busqueu en internet Frost and Sullivan els megatrends, top 20 global megatrends, les tendències que esta companyia Frost and Sullivan assegura que passaran en el 2015. Aquestes grans megatendències que van a canviar el món. Per què? Perquè el geògraf és molt sensible a aquests canvis del món, a com evoluciona el món. I fixeu-vos que la geografia està de moda. La geografia ha tornat, l'espai està altra vegada, els mapes s'utilitzen, se fan servir cada vegada més, la geografia ha tornat a primera fila de les ciències socials. I això és un fet evidentíssim, que el que no vulgui veure'l està fora de la realitat. I justament si mireu aleshores quines són les megatendències que van a produir-se en el 2015, jo vos he mostrat només algunes, per no fer-ho massa llarg, però si voleu buscar-les, les busqueu, per exemple, posant aquestes de Frost and Sullivan. Per exemple, Frost and Sullivan diu que n'hi ha 4 megatendències fonamentals en el món per al 2015 i els anys que van a vindre. Un d'ells és el procés d'urbanització, que és evidentment geografia pura, com la població es fa cada vegada més urbana, com els territoris s'urbanitzen. Per tant, el fenomen de la urbanització, la constitució de megaciutats, de corredors i de xarxes de ciutat, és un altre dels elements que Frost and Sullivan assenyala, l'existència business hubs i dels ferrocarrils a escala continental, i l'existència, com als Estats Units, de corredors ferroviaris d'alta capacitat. Per tant, aquests 4 aspectes d'ací, el que estan assenyalant són cap a on van els nostres territoris. Així que, si per una part tenim l'activitat econòmica que acaba de mostrar, en segon aspecte tenim quins són els conceptes geogràfics que jo crec que estan implicats en aquesta història, que és localització, que és distància. Si al mateix temps analitzem les grans megatendències de la humanitat, de la societat contemporània, aleshores anem cap a la conformació d'aquestes grans regions urbanes, d'aquestes grans regions que podem denominar les megaregions, estructurades per aquestes grans infraestructures de comunicació i de transport. I, efectivament, mirant un poc això, és el que podeu observar. Bé, així no se veu, en esta d'ací dalt, perquè està molt xicotet allí dalt, però en esta, si després aneu a internet i mireu aquestes megatendències de Frost and Sullivan, veureu que aquesta que posa urbanització té 3 aspectes fonamentals, 3 formes, la ciutat evolucionarà cap a aquests 3 elements, que és la megaciutat, la megaregió i els megacorredors. Aquests 3 elements, aquestes noves 3 formes urbanes, són les que el 2015 van a funcionar. Aquesta seria un poc la presentació, diguem-ne, d'aquells elements que jo considero fonamentals per a entendre què és el corredor mediterrani i les seues infraestructures. I, en canvi, em sembla que n'hi ha un altre també molt interessant, de molta actualitat, que és per on he començat, que és la importància de la política. El corredor mediterrani, l'eix mediterrani, el que presenta és, d'alguna manera, la relació que es produeix entre política i geografia. Aquest és un camp essencial també de futur. És a dir, cada vegada l'estudi de la política, millor dit, la política cada vegada fa servir amb més intensitat els conceptes geogràfics. Per exemple, jo recordo perfectament aquesta imatge en la que 4 presidents autonòmics, Múrcia, País Valencià, Catalunya i les Illes Balears, van fer aquesta aliança, diguem-ne, explícita pública a favor del corredor mediterrani. Bueno, jo crec que no n'hi ha en aquests moments un exemple més clar de la relació entre espai i política, entre política i geografia, que el corredor mediterrani. El corredor mediterrani com a materialització d'aquesta relació, d'aquesta aliança geopolítica, d'aquesta aliança entre geografia i política. I així nosaltres tenim un camp extraordinari per a estudiar. Per exemple, ara després veurem alguns exemples de la cartografia. Com se fan servir els conceptes geogràfics per al discurs polític? Moltes vegades els geògrafs ens sentim al marge de la societat perquè sembla que no estem... Jo penso que no és així, que la geografia, ja ho he dit abans, està de moda avui. I teniu sort perquè esteu fent un grau, en realitat, de punter per a entendre, per a influir, per a reflexionar sobre els grans processos que estan passant per tot arreu. Però no és així, no és ben bé així, no és que estiguem al marge dels processos, al contrari, la política està fent servir conceptes extraordinaris que nosaltres expliquem tots els dies a classe, com el concepte d'escala, com el concepte de mobilitat, com el concepte de fluxe, com el concepte de xarxa, com el concepte de sistema. I per això jo voldria aportar també a aquesta reflexió aquest matí aquests elements tan importants per a entendre què és això del corredor mediterrani, què és això de la regió econòmica. Per exemple, política i geografia. No és un fet actual, no és un fet modern. Fa quasi 100 anys, el 1918, Ignasi Villalonga ja demanava un ferrocarril mediterrani. Llegir això avui, quasi el 2018, 100 anys després, encara ens fa veure quin és el paper que l'Estat espanyol ens reserva. Per exemple, l'Ignasi Villalonga, que va ser un valencià, un dels polítics valencians, diguem-ne, de més trellat, de més sentit comú, que després, per cert, va ser governador general de Catalunya, després dels fets del 34, i cal llegir l'article, si algú ho vol buscar, jo li recomano que entre en La Vanguardia i que recupere el seu discurs que fa de presa de possessió com a governador, no president de la Generalitat de Catalunya, perquè ell no era president de la Generalitat, sinó que el govern de la República el nomena ell governador general, ell, el discurs, està íntegre a La Vanguardia. Podeu trobar-lo i veureu quina és l'expressió de respecte d'un valencià que arriba a ser governador de Catalunya, no? En aquells moments tan complicats, i com ell, des del punt de vista polític, quina és la visió que un valencià amb trellat, amb sentit comú, té quan arriba a Barcelona a governar una situació ben complexa com era la suspensió de l'autonomia o la suspensió de la Generalitat en aquell moment. No? Llavors recomano aquell article de l'Ignasi Villalonga del seu discurs. Bé, pues l'Ignasi Villalonga comentava, per exemple, la comunicación directa con Madrid y Portugal es aspiración que nosotros mantenemos, pero es necesario un paso previo. Debemos buscar la rápida comunicación con Andalucía. Entonces el mercado andaluz y el valenciano se enlazarán y estratégicamente correrá un ferrocarril cerca del litoral mediterráneo y Valencia tendrá comercio de tránsito de Cataluña y Francia con la parte oriental de Andalucía y Murcia. Bé, Ignasi Villalonga no era un geògraf, era un polític, però en realitat estava fent servir conceptes geogràfics. Per què no estudiar també totes aquestes coses? Jo vos animo que en algun TFG o en alguna d'aquestes qüestions introduïu també el concepte de política i geografia per a estudiar els documents que al llarg de la història fan referència a aquests elements, com a aquest discurs, per exemple, que no és estrictament geogràfic, venia de la política, però que era important. O, per exemple, l'any 1930, Lluís Lucia és un altre polític valencià, que va tindre el dubtós honor de ser condemnat dues vegades a mort, una per la República i una altra per Franco. No? Exactament, ja que sigui difícil això, és complicat, que te condenen a mort per la República i que després te condenen a mort per el general Franco. Doncs Lluís Lucia va fer això, va tindre aquesta realitat, gràcies a... Bueno, per fortuna, cap de les dues sentències va ser executada, però va passar prou malament. Lluís Lucia, que era un altre polític valencià, va dir: la línia de València per Bou, que és la que patim els que venim cap a Girona, cap a Barcelona, o si vosaltres baixeu cap a València, la línia de València per Bou, per ser senzilla, encara és senzilla, Senzilla vol dir que només n'hi ha una línia, és a dir, que quan passa un tren l'altre que ve de cara se té que esperar, i això encara passa avui, és a dir, vosaltres, si passara alguna cosa en eixe tram, tot el corredor mediterrani se paralitzaria, i per tant és una cosa que ens pot passar. La línia de València-Portbou, per ser senzilla, impide el rápido tránsito transporte de nuestra fruta a la frontera y por ser de ancho nacional produce por una parte los horrorosos y continuos taponamientos de Cerver y de otra el extraordinario y superfluo gasto del transbordo de tan gigantesca cantidad de mercancía. I ell mateix ho diu, diu, tot aquest mal podria ser evitado trayendo a València la red de ancho internacional. 1930, encara no la tenim. Aquesta és la realitat. Clar, quan tu veus aquestes coses, dubtes que n'hi ha una voluntat política important per a solventar els problemes o per donar l'oxigen que l'economia que nosaltres abans acabem de veure, que tota l'activitat econòmica que acabo de mostrar-vos abans, puga tenir un desenvolupament, no? És molt important entendre aquesta relació, per tant, entre geografia i política. Esdevé també molt important des del punt de vista d'un altre aspecte que a la geografia ens agrada molt, que són els mapes. L'anàlisi de la cartografia, l'anàlisi postmodern de la cartografia, per exemple, no? El simbolisme que la cartografia mostra és molt important. Fixeu-vos en este mapa que jo us he portat així, que és un mapa de la Unió Europea que mostra els seus... és la capçalera dels projectes estratègics transeuropeus, que mostra una Europa sense fronteres, sense límits precisos, articulada per fluxos de moviment. Això és una tesi de geografia. En part és una tesi de geografia. Perquè el corredor mediterrani és un bon escenari per a fer-se algunes preguntes. Per exemple, qui i com i com se construeix una regió? Què són els imaginaris espacials? Quines són les estratègies dels territoris i l'apropiació de l'espai i el paper de la cartografia? Què ens poden dir els mapes i les visions, les espacialitats sobre els debats i els conceptes socioespacials de regió, de xarxa i de territori? Aquestes són coses que no hem explorat nosaltres. Ens quedem, i jo crec que és un tema essencial, en les qüestions purament d'infraestructures. Però la ciència geogràfica és molt més. Els debats que els americans estan tenint sobre com se construeix la regió, i que abans van vindre ja d'Europa amb Henri Lefebvre, que com se construeix l'espai, l'espai com un element socialment construït, això està passant tots els dies en el tema del corredor mediterrani. Perquè com se construeix aquestes regions? Quin és el concepte d'espacialitat? Quin paper juguen les cartografies en la construcció d'una regió econòmica, d'una regió funcional, de tots aquests elements? Això és un element que obri noves perspectives per a que el corredor mediterrani esdevinga el cas d'estudi, d'aplicació de grans discussions teòriques en geografia sobre si territori i xarxa, si territori i àrea, qui construir la regió, si existeix una regió, el concepte d'escala, el concepte de mobilitat o altres conceptes molt teòrics que nosaltres podríem, a través de les nostres anàlisis, portar-les al cas actual. A més, per exemple, heu estudiat algú les declaracions dels parlaments? És un tema interessantíssim. És a dir, jo he portat així només, estan en anglès perquè en València és que ja amb les senyes d'identitat i la política del PP pràcticament el valencià ja està mal vist, però està en anglès no perquè hagi passat això i que ara tot estigui en anglès, que algun dia arribarem, sinó perquè ho tenia el text, el tenia per a una presentació que vam fer i l'havia posat així. Però fixeu-vos, per exemple, jo us he portat només tres declaracions polítiques de tres parlaments. El Parlament Valencià, de les Corts Valencianes, el Parlament de Catalunya i el Parlament de l'Assemblea Regional de Múrcia. Això és geografia i política. Això és geografia passada a la política. Per exemple, l'Assemblea Regional de Múrcia fa una sèrie de... una declaració el 29 de juny del 2011 a favor del corredor mediterrani. El Parlament de Catalunya, el 22 de juliol del 2011, va aprovar Gràcies. Va aprovar una declaració d'un contingut geogràfic brutal, amb els conceptes com xarxa, com connexions, com fluxes, o per exemple el cas que vos havia dit, la resolució 9-8 aprovada per les Corts Valencianes el 20 de juliol del 2011, parla del corredor mediterrani des d'Algeciras a la frontera francesa com a part de les xarxes europees, etc, etc. És a dir, la relació entre geografia i política és evidentíssima. I és evidentíssima en, per exemple, aquestes declaracions. Sabeu quantes declaracions? Jo m'he passat una estona buscant declaracions polítiques entre gener i novembre del 2011. Entre gener i novembre del 2011 hi ha més de 23 declaracions polítiques de parlaments, de presidents autonòmics, d'associacions a favor dels diferents corredors de transport. Moltes vegades en geografia pensem que els nostres treballs són poc coneguts, però és que s'estan apropiant d'ells en la política. La política està fent servir tots aquests elements. Nosaltres hauríem d'entendre que part del nostre llenguatge està sent incorporat a marxes forçades al món de la política. I què dir de la cartografia? Això que vos he portat així no és un manual de geografia, és un diari. Quan s'ha vist un mapa tan detallat? Bueno, ara, si voleu estudiar geografia, jo els dic als meus alumnes que mirem els diaris. Per exemple, si volem saber què és el corredor mediterrani, no hi ha cap llibre que tingui una cartografia tan detallada i tan ben feta com aquesta. Això és el diari de València. Això ho compres a un euro el dia eixe que el venen. És el Levante d'un determinat moment, però fixeu-vos la infografia tan detallada, tan rica, fins i tot amb les tintes ipsomètriques i un poc mirant el relleu i mostrant els mapes, cosa que acostuma a la societat a observar la cartografia. La cartografia esdevé un instrument fonamental d'educació de la societat. Bueno, pues, per exemple, l'eix mediterrani ha aconseguit que la cartografia siga un element essencial per a entendre els territoris. Avui el millor manual sobre el corredor mediterrani és un diari. Per exemple, aquesta la he tret d'un altre diari i podeu observar fàcilment el concepte d'escala, per exemple. El concepte d'escala com el que ha dissenyat la infografia no serà un geògraf, però és evident que coneix el que significa situar, no el concepte d'escala, perquè no posen escala ni nord ni coses d'aquestes, que són les coses que sempre entren, no? Això és un dèficit que tenen, però sí el concepte d'escala perquè per assenyalar la relació entre Espanya i França assenyala esta figura d'ací, que resumeix el fluxes de mercaderies i després a una altra escala desenvolupa el que és el corredor mediterrani per arribar també a un altre element sobre els principals eixos de transport per carretera. Això és un diari, això no és d'un manual de geografia econòmica. Això vol dir que el debat sobre el corredor mediterrani està entrant o entra perfectament en els mitjans de comunicació i podria ser una matèria d'anàlisi perfecta per a les nostres investigacions. Política. És evident que en la part política existeix. València, Catalunya i Múrcia urgen al govern a que apoyi el corredor. I es veuen els presidents en aquell moment de les tres comunitats autònomes. José Blanco i Artur Mas celebren la superació de la Espanya radial. Van descorxar massa pronte la botella de xampany. Encara la podrien haver esperat un poc, perquè l'Espanya radial, com veurem al final ja, que ja m'estic acostant, al final no ha sigut tan superada com sembla. El gobierno ningunea el corredor mediterráneo en los presupuestos. El eje mediterráneo pone a prueba la influencia política de Fabra. Diguem-ne, Alberto Fabra, el president de la Generalitat Valenciana. Observem la premsa i veurem que no hi ha tema tan evident de relació, o és un dels temes essencials, prioritaris, de relació entre política i geografia. Política i geografia, grans temes geogràfics i humor també. Jo he portat només tres. Este, que és el nou mapa que el Ministeri de Foment està utilitzant per a dissenyar el corredor mediterrani, efectivament, este és el mapa que la ministra Ana Pastor té posat en el seu... És el que passa als enginyers per a les licitacions públiques, el teniu ací dalt. Este, que Bueno, aprofitant, diu, no sé si se llitja, se lo digo por tercera vez, no hay fondos europeos para el corredor central, no es rentable. Diu, estaríamos buenos si al hacer obra pública tuviéramos que pensar en su rentabilidad, diu la ministra Pastor. Ni que fuéramos catalanes, diu la presidenta Aragó. I aquest, que és un altre també molt curiós, Lleida no pot quedar al marge del corredor mediterrani. I algú contesta, clar, i Cervera en serà el port de mar. Esta idea de que tots han de tindre les mateixes infraestructures, no? I poso aquests exemples per no posar altres més punyents sobre altres xarxes de ferrocarrils que poden existir. Jo crec que, per exemple, humor i geografia també seria un altre tema molt interessant a desenvolupar sobre els grans debats que s'estan produint en la societat espanyola. En qualsevol cas, vos he oferit en esta explicació, i vaig a explicar-vos al final com estan les qüestions avui des del punt de vista del Ministeri de Foment i les dades que últimament estem podent fer servir, jo crec que és... Crec que haver demostrat en la primera part de la meva intervenció el dinamisme econòmic de la regió de l'eix mediterrani, que és una evidència tan aclaparadora i tan indiscutible que fa més complicat encara entendre la posició de qui dissenya i com se dissenyen les infraestructures a Espanya. I una segona part en la que he intentat demostrar-vos la relació entre el tema del corredor mediterrani i els estudis geogràfics, ja que estem en el dia de la geografia. No? Esta relació que se produeix entre els elements que nosaltres estem estudiant en classe tots els dies o que estem treballant als nostres despatxos i les grans discussions que s'estan tenint en Espanya. La cohesió territorial espanyola, la ordenació territorial espanyola, avui passa per els trens. No s'està produint ordenació del territori, està produint-se ordenació de les grans dels grans corredors i s'estan produint aliances territorials, Extremadura en Andalusia o Extremadura en Castella-Lleó i en Madrid, València en Catalunya i en Múrcia, Aragó en Madrid, grans aliances territorials per a dissenyar grans regions econòmiques. La qual cosa ens incorpora directament a les qüestions relatives a la qüestió dels debats econòmics. Per a finalitzar, vos he portat algunes dades sobre com s'estan fent les coses avui en infraestructures per a que puguem valorar si les coses s'estan fent bé o no en el corredor mediterrani. I comencem amb un mapa. Este mapa és el que va engegar tota la guerra, per dir-ho així, l'any 2002, que molts tinguerem a favor del corredor mediterrani. Este mapa va ser... Quan un veu les coses en un mapa, se dona compte de la seva importància. El mapa legitima. El mapa és fonamental. El mapa és un element que té un poder brutal. La gent, quan tu te donen un mapa, tu confies en el mapa. El mapa és el que ens ajuda a eixir d'on estem, ja siga un GPS o siga un mapa a escala 10.000. Jo quan arribo a l'hotel, el primer que demano és un mapa, una carta, algo per orientar-me dins de Girona, i és el que me donaren ahir per a fer un tomb per la ciutat. El map, no ens adonem moltes vegades de la importància del mapa. Tot el món sabia... Des d'Ignasi Villalonga el 1918, que no s'estava construint un ferrocarril per al Mediterrani ni que s'anava a construir. Però quan tu veus un mapa com este i veus que ací n'hi ha un forat negre, per dir-ho així, en el que no hi ha cap infraestructura prevista, un comença a sentir una mena de preocupació major. Este mapa és el mapa dels projectes prioritaris europeus que va dissenyar la Unió Europea l'any 2002-2003 amb la famosa comissió Van Miert, que va ser la comissió que va delimitar els 30 projectes estratègics que havien de nodrir l'Europa del futur. Ací dins estava Loyola de Palacio, recorde perfectament en aquella ocasió com a comissària, i es va fer públic. Aleshores, això el que evidenciava és que l'Europa del futur, vista l'any 2002-2003, no anava a comptar amb el corredor mediterrani. Que tota aquesta gran regió econòmica que nosaltres hem vist quedava marginada absolutament de qualsevol obra d'infraestructura futura. I això és el que va fer despertar a molts al 2002-2003 sobre la necessitat de combatre aquesta imatge cartogràfica i arribar a una imatge distinta. Quant de temps ens ha costat canviar de mapa? exactament 10 anys. 9-10 anys. En 10 anys hem passat a este mapa. Este mapa que teniu ací és el mapa que el 19 d'octubre del 2011 publica la Unió Europea, la Comissió Europea, dels seus projectes estratègics. Fixeu-vos el que ha passat per ací. La diferència se pot observar. Ací no hi havia res, ací ja apareix el corredor mediterrani com un element estratègic. Primer punt, ja estem al mapa. Això és molt. Això és molt. Ja estem al mapa. Jo puc reclamar ja, oiga, i el corredor este que està en el mapa, ja estem al mapa. Al 2002 no estàvem ni al mapa. Per tant, esta primera feina s'ha aconseguit. Ara bé, passar del mapa a la realitat, materialitzar això, és un altre dels elements essencials, no? Opinions. Bueno, pues tenim les dues cares de la moneda. Per una part, l'AVE unirà 12 noves ciutats, això és el que vos he comentat al principi, per altra part, el corredor mediterrani s'atasca entre tràmites. La premsa continua sent el millor manual de geografia per a entendre els processos que estan passant. Per això vos anime a que mireu els mapes, algunes publicacions, que esteu atents a la premsa, perquè molta premsa se podria fer una tesi sobre la cartografia i les interpretacions que apareixen en la premsa sobre aquestes qüestions. Efectivament, tenim que el 2015, AVE para todos. Este és el mapa dels AVEs que se van a inaugurar el 2015. El famoso Plasencia Cáceres Badajoz. Aïllat de qualsevol xarxa, no existeix el Plasencia Madrid Toledo, no existeix això. Per tant, és un AVE que funcionarà en aquest sentit. El Santiago Vigo, o per exemple un gran pol de desenvolupament econòmic com és León, i Palència, que tindran també un AVE per a que els grans directius i els grans nuclis de densitat de població d'aquestes zones puguen desenvolupar-se. Tindrem un València-Castelló, però després no tindrem un Castelló-Tarragona. De tal manera que, gràcies al Ministeri de Foment, podrem fer el turista, efectivament, de tal manera que per anar de Castelló a Tarragona tindrem que passar lògicament per Madrid, Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida, i així arribarem. Esta és la realitat a la que ens estem enfrontant. Esta és la realitat a la que ens situem. Este és el mapa del 2015. Este és el mapa del 2015. Vos poso, per acabar, només algunes xifres per a que tingueu en compte la magnitud del desastre. La magnitud del desastre és la següent. Adjudicacions totals, això és de La Vanguardia, d'un article que va aparèixer a La Vanguardia. Ho dic perquè així no sabeu com estan les coses. El 2014, el Ministeri de Foment va adjudicar per valor d'este milió d'euros, perdó, 1.000 milions d'euros de ferrocarril, efectivament, després telecomunicacions, etcètera, carreteres. És a dir, que una part del pressupost del Ministeri de Foment ha anat a ferrocarrils. Però si analitzem, del total d'adjudicacions de Foment, dels 1.000 milions del total d'adjudicacions, 1.083 han anat a ampliació de l'AVE. És a dir, de infraestructura... Bueno, algo falla, sí, que tindré que repassar. Adjudicacions, 1.800 milions d'euros. Del total, 1.000 a infraestructura... Exactament, este és sobre el total del Ministeri. Se m'ha colat este clic d'ací, tenia que haver anat allà. Per a que del total d'inversió ferroviària, que són estos, 1.083 milions van a ampliació de la xarxa de l'AVE. En definitiva, què tenim? Que l'alta velocitat encara avui és majoritària en totes les inversions del Ministeri de Foment. I a més d'això, se produeix un altre fet interessant. Dels diners que van destinats teòricament al corredor mediterrani, que són 1.300 milions d'euros, n'hi ha que anar a descendir a què s'empleen això. És a dir, no vos fieu de les xifres globals. La xifra global és Ministerio, Plan Presupuesto General del Estado 2015, Corredor Mediterráneo 1.300 millones. Pero ¿a qué van esas cifras? Bueno, toda esta cantidad va a la alta velocidad. Es decir, dins del Corredor Mediterráneo la gran mayoría va a alta velocidad. De las inversiones en el corredor mediterráneo, el 55% va a conexiones de AVE radials, que se consideren corredor mediterráneo. 11% van a trams de AVE litorals, que es consideren corredor mediterráneo. Y no más el 34%, per dir-ho així, va destinado a corredor mediterráneo para mercaderías. Es decir, que fins i tot dels diners que se destinen al corredor mediterrani, la mayoría van destinados a tren de alta velocidad. Pero això yo vos anime a que mireu, bueno, y después hay una cosa molt graciosa, que es el ús impropi del concepto geográfico, que de això també nosaltres hauríem de protestar. Yo no sé si coneixeu esta iniciativa, que es la iniciativa Clima, el corredor mediterráneo empieza a ser una realidad. Yo estaba muy content fins al momento que vaig a donarme que el corredor mediterráneo al que se referían era el que pasaba per Madrid. Es decir, desde el punto de vista geográfico, ni hay un corredor mediterráneo que pasa por Madrid. Yo pensaba que era un error, pero no, no, efectivamente, ni hay un corredor mediterráneo que, si em mireu así, Lyon, Valence, Avignon, Marseille, Nîmes, Montpellier, Perpignan, Girona, Barcelona, Tarragona, yo digo, y ahora vendremos nosotros, Lleida, Zaragoza, Guadalajara y Madrid. Y ahí yo os digo, el corredor mediterráneo empieza a ser una realidad. Bueno, es que en geografía nosotros habríamos de rebelarnos contra el uso impropi de los conceptos geográficos para batechar a una obra pública que pasa por Guadalajara y Madrid como a corredor mediterráneo. Claro, y China después es fácil decir que las inversiones van destinadas al corredor mediterráneo. De tal manera que, atención a la jugada, això es corredor mediterráneo. A efectes del Ministeri de Obres Públiques, el Ministeri de Foment, Zaragoza, Guadalajara, Madrid, Algeciras, es corredor mediterráneo. Y per tant será fácil decir que han invertido en el corredor mediterráneo cuando están invertiendo en este eix central. Bé, el corredor mediterráneo es una otra cosa. Això no ho ha fet un dron, però ho ha fet un satèl·lit, i este satèl·lit mostra efectivament què és el corredor mediterrani. Tots sabem el que és el corredor mediterrani. La resposta és molt més senzilla a tot el que és el corredor mediterrani, que es pot veure perfectament en esta imatge nocturna. I per acabar, només dues qüestions. Què és el corredor mediterrani i què necessita? Recordeu, per acabar, el corredor mediterrani no és alta velocitat, per a començar. No es alta velocidad y, por tanto, el corredor necesita un plan de obra específico. El corredor, ¿per a qué el volem? Necesitamos una agenda para la empresa y la economía. A tres territorios això no podrán hacer porque no tienen esta visión económica, pero nosotros sí. El corredor es una región o dona servei a una región urbana compleja y dinámica y, por tanto, necesitamos esta visión a escala macroregional. El corredor té una visió o té una perspectiva geoestratègica. És un enllaç amb la geopolítica europea i mundial i amb els megatrends que vos acabo de comentar. El corredor és un mapa per a les societats locals. Un esforç, se necessita aquest esforç de consens i de cohesió territorial, i el corredor, per què no, és també una aposta per a l'estat espanyol. Perquè si s'apostara per aquestes infraestructures, Espanya, amb més facilitat, eixiria de la crisi en la que està apostant per una regió productiva com és la de tota la Mediterrània, que podria ser un arma, un instrument eficaç, molt eficaç per eixir de la crisi. Per això la pedagogia necessària fora de l'arc mediterrani. Així que l'eix mediterrani, per a mi, l'eix mediterrani és una oportunitat associada al rellançament d'una macroregió econòmica. En relació amb l'eix mediterrani està la idea del corredor. Esta és una reivindicació de tendències geoeconòmiques de llarg recorregut. És l'escenari d'una macroregió econòmica europea. Avancem cap a aquesta realitat. És un escenari també per a la innovació institucional i de col·laboració entre governs. Això s'ha abandonat molt, però és un tema que podria desenvolupar-se. És l'escenari d'una aliança entre el coneixement i la base productiva i fins i tot podria ser un factor de racionalització de l'estat de les autonomies, tant en quant podríem avançar en macroregions que feren servir infraestructures estratègiques. Però com cosa acabe de, com he començat. Avui el corredor mediterrani, això és una cosa que els empresaris valencians ho han dit més d'una vegada, no hi ha voluntat política per a fer-lo. No és que no hi hagin dades. No és que no hagin... Tot això que vos he dit jo avui, ho he comentat a València, ho he comentat a Barcelona, ho he comentat a Mallorca, ho he comentat als empresaris catalans, als empresaris a la Cambra de Comerç de València, a la Cambra de Comerç de Barcelona, ho hem escrit, hem publicat, l'Associació Valenciana d'Empresaris ha publicat informes a favor d'això. Més dit que existeix aquest lligam entre economia i infraestructura no se pot dir més clarament. I continuem amb aquests retards i continuem amb aquesta realitat. Per tant, jo crec que és un clar exemple de que no hi ha voluntat política per a construir a l'estat espanyol les infraestructures que fan falta. Moltes gràcies.
Bé, doncs escolteu, fantàstica la intervenció. I ara, si hi ha alguna pregunta, algun dubte, algun aclariment, doncs tenim un micro a la nostra disposició.
Bé, dubtes cap, perquè ho has exposat d'una manera tan clara i tan didàctica que el que volia fer bàsicament és felicitar-te. Ha estat una lliçó excel·lent, no només de geografia econòmica i de geografia política i geopolítica, sinó de geografia en majúscules. I una lliçó, a més, que hagués estat escoltada amb passió per en Rafael Llussà, que tots sabem que et llegia i que participava en tots els teus plantejaments i que, per tant, avui el tornem a enyorar especialment. Moltes gràcies, de veritat, ha estat excel·lent. Jo hi afegiria, més que afegir, no es pot afegir res, però sí una reflexió última enllaçant amb la teva darrera conclusió, les teves darreres paraules. No hi ha voluntat política. I aquesta no voluntat política no és d'ara. Segurament ens hauríem de retrotraure. Tu has citat algunes declaracions de l'època de la República, abans, fins i tot, quan en el marc dels debats de la Real Societat Geogràfica ja es parlava també d'infraestructures i de l'Espanya radial o no radial, no només en termes de ferrocarril, sinó també de xarxa viària, ja es notava que hi havia aquesta mancança. I posteriorment molt més, és a dir, el restabliment de la democràcia, la Constitució del 78, no canvia l'imaginari, has parlat d'imaginaris, no canvia l'imaginari geogràfic, més ben dit, l'imaginari geopolític, sí, d'aquesta Espanya que es nega a aquesta realitat. Des del famós pacte, més o menys secret, Abril Martorell, Alfonso Guerra, per trencar qualsevol veleïtat possible, llaç de tot tipus, econòmic, ja no diguem polític o cultural, entre el País Valencià i Catalunya, i reorientar, també en termes d'infraestructures, País Valencià cap al centre i no cap al nord, fins a les recents declaracions de l'inefable president Monagos Tremeny, que fa poc va dir és que el corredor mediterrani no és prioritari, perquè se sabrà per on se sale, però no, se sabrà per on empieza, però no per on sale. És al·ludint al fet que potser passaria per una Catalunya independent i, per tant, no és prioritat. És a dir, populisme, infantilisme o el que es vulgui, però en qualsevol cas, aquesta no voluntat política, per més dades que es posin al damunt, i tu les has posades especialment i molts d'altres, difícilment la veig reversible, perquè a mesura que passa el temps, també és veritat que el context polític a Catalunya ha canviat molt en els últims 10 anys i això segurament encara dificulta més.
Clar.
Dificulta més la qüestió, però el fet és que és un exemple, ens has exposat un exemple claríssim de geografia econòmica, geografia política, de relació entre infraestructures i territori, que topa amb una voluntat política fèrria de no acceptar aquesta realitat i, per tant, per una qüestió geopolítica i política de no construir el corredor mediterrani. En aquest sentit, jo sóc potser una mica pessimista. En relació al corredor mediterrani, eh?
Sí.
D'altres qüestions no, però en relació al corredor mediterrani, sí.
Sí.
No sé com ho veus tu.
Sí, tens tota la raó, en el sentit que com que s'ha quedat en una qüestió política, com s'ha quedat en una qüestió política, s'ha produït un fenomen de maduració molt gran en els empresaris, per exemple, no? I els empresaris avui saben que el corredor mediterrani és essencial per a les seues economies i per a la visió pragmàtica de les seues societats. Per tant, s'està produint una aliança interessantíssima entre el món de l'acadèmia i el món de l'empresa, per dir-ho així, sobre qüestions d'infraestructures que fins ara no teníem, perquè els empresaris estaven molt a prop del poder polític i de les seues realitats i en un discurs que ocultava les seues autèntiques necessitats. Això és l'únic element, l'única espurna, l'únic element d'optimisme que nosaltres que ens pot arribar, que és la estreta col·laboració entre l'acadèmia i les associacions empresarials, començar per els grans empresaris i acabant en els mitjans i els petits empresaris, que veuen projectes com el corredor mediterrani, per exemple, com un element essencial per a la seva realitat. Tot i que, efectivament, no aconseguim desbordar el marc polític en el que ens trobem. I això és l'element on tenim ara el problema. Jo crec que nosaltres teníem tres problemes fonamentals. Un, no estàvem en el mapa. Dos, el món de l'empresa no era conscient de la importància de factors com aquest. I per tant, i tres, estàvem a soles, no? Estàvem reduïts a un debat purament acadèmic. Bueno, i després tenim el problema polític que tu comentes. Dels quatre problemes, en realitat, els tres primers s'han solucionat, per dir-ho així. Estem en el mapa, 2002 no estàvem ni al mapa, 2011 ja hi som i per tant això és molt important. En segon lloc, els empresaris s'han fet presents en el debat i donen suport. La universitat i el món acadèmic ix del seu estricte debat academicista per a formular en l'agenda social aquesta qüestió, però ahí tenim el problema econòmic, el problema polític, efectivament. I el problema polític és molt difícil de canviar mentre no canvia la concepció radial de l'estat espanyol, el quilòmetre zero i les visions que nosaltres tenim i hem heretat d'una estructuració antiga d'observar els territoris. No? Jo recordo ara, ho comentàvem fa una estona, el tema de quan Pasqual Maragall va presentar la idea de la macroregió, que era una bona idea per eixir un poc d'este atzucac en el que ens trobàvem, bueno, immediatament el president Camps, la Generalitat Valenciana, va inventar-se una altra aliança, que era l'eix de la prosperitat, que si aquell era nord-sud, aquest era est-oest, i era Mallorca, la Comunitat Valenciana, Madrid. Això era l'eix de la prosperitat. Això és el 2003. D'eixe eix de la prosperitat, un està en presó, l'altre està a punt de ser processat per imputació per el tema de la Fórmula 1 i d'aquestes coses, el circuit de Fórmula 1, i l'altra presidenta pues, està encara en Madrid, ja coneixem un poc. És l'única que no s'ha mogut d'allà, no? Que està per allà. Però en qualsevol lloc ho observa quines són realitats geoeconòmiques i quines són realitats artificials de caire polític, com és esta que t'acabo de comentar.
Sí, jo una mica per no contradiu per matitzar els comentaris d'en Joan. No crec que la transcendència del corredor mediterrani no es pot focalitzar sempre mirant-nos al Melic aquí a Catalunya. ha quedat ben clar. Jo crec que és tota una estructuració a nivell econòmic de l'Estat espanyol, perquè no només extén fins a la Comunitat Valenciana o el País Valencià, sinó a Múrcia, sinó a Almeria, que a més actualment queda completament desconnectada l'Andalusia occidental amb l'Andalusia oriental a nivell del litoral. Les comunicacions entre Almeria i l'Estret de Gibraltar són desastroses. I això no només és el reflexe del litoral mediterrani, sinó amb altres escales, amb les connexions del Cantàbric, que ahir comentaves tu, que s'havien inaugurat els últims trams de l'autopista, però a nivell ferroviari també són desastroses, o fins i tot amb un segon o una tercera divisió, el corredor de la Plata, no? És a dir, és el reflexe, que evidentment ens afecta a nosaltres directament, però és el reflexe d'una concepció desastrosa o radial per tot el conjunt de l'Estat espanyol, i s'insereix en aquesta dinàmica que evidentment ens afecta directament a nosaltres, allà on vivim nosaltres, però també que afecta altres comunitats i altres zones de l'Estat, no?
Efectivament.
Al marge de les qüestions polítiques, estrictament polítiques, de Catalunya, del nacionalisme, aquestes coses. També afecta altres indrets sense aquestes connotacions, que crec que és encara més greu el problema.
És molt interessant això que comentes, perquè el procés de maduració, entrem en una altra discussió que jo no he volgut tocar, perquè ja era excedir-se en els punts, però que se veu reflectida en el tema de la geografia de l'eix mediterrani, ja que parlem del dia de la geografia i de geografia, que és la relació entre geografia econòmica i geografia política, que en aquest país és pràcticament el mateix. És a dir, la idea de que la geografia administrativa és com una nina russa, no? Que les nines russes les heu vist, no? Aquella nina russa que una està dins de l'altra, de tal manera que la geografia econòmica ha de ser igual a la geografia lingüística, la geografia política, la geografia no sé què. I jo crec que n'hi ha altres territoris que no estan fent això. Vos he portat només, vos la mostre així ràpidament, esta idea. Per exemple, veure que en altres entorns, en aquest cas és Corea del Sud, en Corea, per exemple, una cosa són les províncies, una altra cosa són les ciutats, però ells han avançat en la estructuració de 5 regions supraeconòmiques, que serien aquestes d'ací, i en 5 més 2 regions econòmiques. És a dir, per què no pensar, per a un estat tan complex i tan multinacional com és l'estat espanyol, o complexe geogràficament, en la Constitució, per exemple, no de 17 comunitats autònomes, sinó de 5 o 6 grans regions econòmiques servides per infraestructures comuns i plans d'articulació territorial interns en aquests elements. Això seria obrir una via d'ordenació dels territoris més enllà de la estructuració pràctica que nosaltres tenim. De tal manera que, per què el Ministeri de Foment no podria dissenyar aquestes grans regions econòmiques o funcionals espanyoles que foren servides per aquestes comunicacions estratègiques, per exemple, com la del corredor mediterrani? És a dir, que jo crec que molts dels debats que avui tenim ací són debats que permetrien, per exemple, i ho dic així a Catalunya, que Catalunya continuara amb els seus processos que vulguera des del punt de vista polític, però això no lleva a que fora coneixedora de que la seva geografia econòmica moltes vegades no es pot limitar a la nació catalana, sinó que la seva geografia econòmica de relacions, de fluxes, va més enllà d'això, i que per tant hi ha una certa compatibilitat entre una geografia política determinada i una altra estructuració econòmica, com han fet els coreans, que una cosa és la regió administrativa, una altra cosa la regió funcional. Però això, clar, és un tema que excedeix les qüestions actuals, però que entren en una altra orientació de les geografies polítiques i les geografies econòmiques que nosaltres hem experimentat. Si mireu en aquesta imatge, Corea, per exemple, estableix aquestes grans regions econòmiques basades en les seues estructuracions econòmiques internes. De tal manera que n'hi ha una regió econòmica que està dedicada a l'energia verda, que és aquesta regió d'ací, bateries solars, i que se dedica a aquests sectors econòmics, no? D'establint un hub d'innovació, unes infraestructures acordes a aquesta qüestió, i dins estan les regions administratives, no? Vull dir, se obrin molts camps. Jo crec que el corredor mediterrani és un bon cas, és un bon cas d'estudi, és el que havia dit al principi, per a moltíssims temes que nosaltres tots els dies tractem des de la geografia regional fins a la geografia econòmica, la geografia dels transports, la geografia política i fins i tot la geografia teòrica de com se construeix un espai, què és un espai, què és un territori i què és una regió.
Sí, jo seguint una mica amb el discurs que estava dient... No, deia, seguint una mica el discurs que estàveu fent ara, jo crec que hi ha diversos problemes, no? Però dos també són de caire geopolític d'escala diferent. Un és, jo crec que en aquests moments el que està en crisi és Europa, i per tant hi ha una crisi política europea, amb el qual aquest, el model d'una recomposició d'una Europa federal o una Europa de les regions en la que ja es havia dissenyat una Europa que no responia a les regions autonòmiques que entenem nosaltres, sinó a una Europa d'unes regions econòmiques europees, i que, per tant, això estava dissenyat doncs, als finals dels 99, i que semblava que fins i tot els estats podrien creure, doncs, amb allò que vam dir l'EIT, l'Estratègia Territorial Europea, i que donava una certa esperança en que fos des de la pròpia Europa la que reivindiqués la necessitat d'un corredor mediterrani, entre altres, o com podria ser el corredor atlàntic, a una situació d'una recentralització de tots els estats, d'un replegament de tots els estats. Nosaltres quan ens ho mirem des d'aquí, mirem efectivament una recentralització del nostre estat espanyol en relació a les comunitats autònomes, que dificulta en part fins i tot el model que tu ara estàs posant de Corea, perquè nosaltres no entendríem, i jo no sé si ho entendrien els extremenys, però nosaltres no entendríem una sobreposició d'una estructura econòmica, de regions econòmiques, per sobre d'una estructura política. Jo dic els catalans, estic convençut que no ho estendríem, ni fins i tot aquells que potser estarien a favor d'una certa un menor grau d'autonomia. No? Per tant, tenim un primer problema que és el de que per determinades regions el mapa polític que hem marcat les comunitats autònomes l'hem acabat confonguent amb aquest mapa possible, diríem, o mapes possibles econòmics. Però és que aquí tampoc ens ajuda gens a Europa. Perquè Europa què ha dit, no? O què està dient en aquests moments? Miri, escolti, estat, facin el que vulguin. I no ens molestem gaire i allò que l'estat digui ja ens anirà bé. Europa havia hagut un moment que havia discutit amb la... quan estava discutint fins i tot l'Europa de les ciutats, a l'època de Maragall, quan era alcalde, o l'època d'en Pujol, quan era president, sobre l'Europa de les regions, i entraven a una discussió dins el context europeu. I es discutia dins un marc d'una nova redistribució del pes que podien tenir les regions o les ciutats en el context d'Europa. Avui això ha desaparegut. I li dius que el Timiri, senyors de Madrid, facin el que vulguin. No? I per tant anem cap a un procés de regressió, de recentralització, però també de recentralització d'allò que Europa més o menys havia entès que havia de servir per tenir uns certs reequilibris. Per tant, dit d'una altra manera, estem en un moment, jo quan t'ho explicaves, també d'una regressió d'escala i de recomposició dels territoris europeus per part d'Europa. Europa tampoc avui li diu, escolti, el corredor mediterrani per on diu que ha de passar? Per Algeciras i no sé què? Escolti, ja s'ho espavilaran, no? Hi havia unes certes directrius d'aquells que eren europeus que avui ja no hi és. No? Jo crec que aquesta escala de crisi, aquest menys Europa i aquesta més estats, també està perjudicat, diríem, a l'hora doncs, de poder fer una nova regionalització, que jo entenc que la teva proposta no és tant, ens interessa el corredor mediterrani per Espanya, ens interessa el corredor mediterrani dins una Europa.
Sí, clar.
I per tant, aquest és, em sembla, la crisi, no?
Sí. N'hi ha conceptes molt moderns, els que utilitza, molt teòrics, que a vegades jo quan era estudiant o quan després estava fent la tesi o quan després fa tampoc massa temps, diguem-ne, escrius i no acabes d'entendre com els conceptes de Neil Brenner sobre rescaling, el rescalament, no? Això no acabes d'entendre-lo fins a que no arribes a estudiar estos temes, no? I per tant, és un, ho dic per als estudiants de geografia que moltes vegades ho tenen complicat d'entendre els conceptes teòrics si no acudim als efectes pràctics d'aquestes qüestions, no? Rescaling vol dir això que estem veient, és a dir, com molts elements canvien la seva concepció escalar sobre per a què servixen les infraestructures i s'adapten a un mapa distint, a una escala totalment diferent a la que fins ara se tenia. Eix és el gran salt que nosaltres tenim que fer, i quan l'Estat espanyol entenga això, que les infraestructures tenen que estar dins d'una xarxa europea i una xarxa transeuropea prioritària, el que els europeus diuen el core network, la xarxa central en una estructuració total d'Europa, aleshores canviarà la perspectiva. Això és el que nosaltres estem fent en molts aspectes, o el que jo intento fer en molts aspectes en la societat civil, que és canviar el mapa, canviar la seva escala de visió, i veure que, per exemple, la societat valenciana no ha de mirar necessàriament cap a Madrid, sinó ha de mirar cap a Europa, i si mira cap a Europa, les infraestructures que fan falta per enllaçar-se a una Europa són unes altres. Tot i això, n'hi ha elements de cert optimisme. Per exemple, aquesta figura d'ací que jo vos he portat, això d'ahir, més que un mapa d'infraestructura, sembla un mapa del metro. Però és el mateix. Si tu fas abstracció dels territoris per als que passes, que és estos d'ací, és el mateix mapa. És el mateix mapa, este i este. Però, en canvi, este ha tingut la gràcia d'interpretar Europa com una xarxa, com una ciutat. Que això seria com un homenatge al Pasqual Maragall, l'Europa de les ciutats. L'Europa és fantàstic perquè podria ser el territori, podria ser l'imaginari al que nosaltres hauríem d'acudir. És a dir, una Unió Europea que esdevé un gran sistema urbà connectat per unes línies de transport que esdevenen com la línia del metro. Escolta, que vaig agafar la línia 4 vermella per anar a no sé on. Així agafaria la línia verda per anar de València a Marsella i després canvia de línia i aleshores agafa el Lió, la que me du a Dijon i després a París, no? Bé, això és... Algú ha dissenyat aquest mapa en la Unió Europea, no? Algú l'ha dissenyat i és amb una certa idea transcendent de quin seria el futur cap al que hauríem d'anar. Una Europa que ens fa somniar en una Europa de ciutats estructurada en grans eixos de comunicació que et permeten funcionar com si fos la xarxa de metro d'una enorme ciutat, no? És molt suggerent com a mapa. Jo el trobo molt interessant per explicar cap a on hauríem d'anar, en el que els territoris perden la seva abstracció, en el que la xarxa esdevé l'element central. Una discussió molt geogràfica entre territori i xarxa, entre àrea i flux, entre territoris delimitats, entre frontera i obertura, no? dels espais. Però és un mapa que a mi m'interessa molt posar-lo sempre per explicar quina hauria de ser la transició des d'uns territoris en els que domina encara la territorialitat a una visió en la que fins i tot els territoris sobre els que s'assenta desapareixen i s'evaporen, i l'únic que queda és la xarxa en si mateix, en punts determinats. Per això era tan important, efectivament, que València, Cartagena, diguem-ne, que el corredor mediterrani i fora. Imagineu el que significa no estar dins d'este mapa. Això sí que és l'ostracisme més absolut, l'arranconament, la desaparició, diguem-ne, d'este futur europeu pensant com un continent, com una unió de ciutats, més que no de territoris. Molt interessant. A mi, és que m'agrada, últimament m'agrada molt el tema de la cartografia mediàtica, o sigui, la interpretació de la cartografia, el que n'hi ha darrere del mapa, no? Com, què és el que n'hi ha, què és el que se mostra, no? Què és, quina és la deconstrucció, mai millor dit, des del punt de vista postmodern, de la imatge cartogràfica, no? Que és un tema molt apassionant, molt, molt interessant per explorar.
Abans has comentat que el corredor mediterrani no només era AVE o no era AVE.
No és AVE.
Jo entenc que això són vies de transport terrestres, poden ser eixos ràpids de comunicació carreteres o autovies o autopistes i també, per que no dir-ho, velocitat alta, no? O sigui, adequació de la xarxa tradicional o la xarxa estatal d'ample espanyol o de via ampla a l'ample europeu i d'adequació dels traçats o renovació dels materials d'aquestes vies que són realment desastrosos en gran part. Abans comentaven el tema, per exemple, Saragossa-València de la via de ferrocarril. S'han fet estudis del que hem vist també la barbaritat d'inversió en les línies d'AVE, a part dels costos de manteniment, el que s'ha fet i el que s'està fent i el que està previst de fer. Saps si n'hi ha hagut estudis de què hauria costat adequar o adaptar la via d'ample, la xarxa tradicional espanyola a un ample europeu amb nous materials per transformar-la en una via de velocitat alta i no d'alta velocitat, que seria sí, doncs, com hi ha en altres països europeus on no s'han fet aquests estudis, malgrat que això ja sigui una cosa que sigui tirar enrere, que no serveixi per gaire, només per curiositat, si s'havien fet comparatives d'aquestes possibles alternatives a l'AVE.
Bueno, no sé si us... No, que jo sàpiga, que jo conega, però tot la meua matèria és més, no és la geografia dels transports ni és el punt de vista d'aquesta realitat. Tots hem sentit parlar, jo crec que sí, fins i tot alguna vegada, no sé si ha eixit avui o ahir, va eixir el tema del tercer carril. El tercer carril és l'adaptació, és la solució, diguem-ne, temporal que el Ministeri de Foment ha donat al corredor mediterrani. El tercer carril, com sabeu, és senzillament incorporar un carril entre les dues vies d'ample espanyol per adaptar-lo de l'ample ibèric per adaptar-lo a l'ample europeu. Sabeu, l'ample europeu és més petit, no?, que el nostre, que l'ample espanyol. Aleshores, el que fan és incorporen un tercer carril enmig, de tal manera que quan passa el tren d'ample europeu, va per dins, per dir-ho així, un dels dos rails va per dins de l'ample espanyol. Clar, això té unes limitacions, no?, unes limitacions i uns problemes tècnics. Primer, té un problema tècnic que és que els dos carrils no van al mateix temps. Un se desgasta molt més que l'altre, perquè el carril, diguem-ne, per dir-ho així, de l'esquerra no només suporta els trens d'ample europeu, sinó suporta també els trens d'ample ibèric, no? I per altra part, la velocitat està en relació també amb el disseny de l'obra, no? Al pendent, al grau de les característiques tècniques de la situació. És a dir, que en aquests moments el que està fent el Ministeri de Foment és incorporar el tercer carril als trams convencionals de l'alta velocitat, però això no de la xarxa tradicional espanyola, però això no soluciona els problemes. Vull dir, això l'únic que fa és que un tren d'ample europeu puga passar per ací. Però no diferència... No diferència corredors, no diferència càrregues, tot el món passa per allà. Quan hi ha una via única, tots acaben morint allí, rodalies, transport, alta velocitat, mitjana velocitat, etcètera, etcètera. És una solució temporal. Jo, en realitat, vos diria que, en realitat, quan entenguem el corredor mediterrani, hauria de ser com una plataforma, exactament. Una plataforma multimodal i logística en la que se van estructurant, com abans parlàvem dels drons, doncs vas estructurant aquestes qüestions. No? Però que jo conega no n'hi ha cap qüestió. El que sí que n'hi ha són els estudis que certifiquen que transportar per ferrocarril és més barat que transportar per camió. I això és així. I que els empresaris hortofrutícoles valencians estarien disposats a, immediatament, igual que és de Múrcia, a canviar del camió al ferrocarril si n'hi haguera una infraestructura en condicions. I això també és així. I que les estratègies europees van al canvi, a l'equilibrar els modes, per a que no tot vagi en carretera com avui, sinó que vagi també en ferrocarril. Vull dir, les orientacions jo les veig clares, no? Ara falta decidir-se.
Si us sembla bé, abans d'acabar i de seguir amb els actes d'avui, si em permetessis una darrera pregunta, demostrada, diguem, l'excessiva vinculació
entre la planificació de les infraestructures i la política, aquesta excessiva promiscuïtat entre sí. aquests dos elements. Quins mecanismes creus que es podrien establir per separar aquest món econòmic i aquesta rendibilitat econòmica i aquesta planificació i ordenació del territori? No sé si has vist alguns exemples en altres països. No sé si el cofinançament entre regions i estat, el partenariat públic-privat, els estudis d'impacte econòmic que fossin vinculants. No sé quins mecanismes creus que poden servir per evitar aquests errors, precisament, que s'han estat cometent en aquests darrers anys o segles, si
vol sí. apuntar. N'hi ha... jo no en sóc un expert, però te puc parlar de dos fonamentalment. Un d'ells és la col·laboració, és a dir, a veure si ho trobo per ací. Aquí està. Un és la col·laboració entre comunitats autònomes o entre estats o entre regions o com vulguis dir-li. Jo crec que fa falta una descentralització de les decisions a consorcis de comunitats autònomes que puguin permetre abordar obres conjuntes. És a dir, el Ministeri de Foment hauria de pensar en una concepció no tan jeràrquica de les obres públiques, per exemple, seguint el model dels Estats Units. Els Estats Units tenen una cosa que es diu la West Coast Infrastructure Exchange, que és una institució que afecta tota la costa oest, de, no només dels Estats Units, sinó també del Canadà. De tal manera que els quatre estrats, des de British Columbia fins a Califòrnia, han creat una mena d'agència per a desenvolupar infraestructures comuns que afecten a tota la West Coast en els Estats Units. Imagina't que nosaltres així tinguérem eixa potestat o tinguérem eixa possible concertació entre el Ministeri de Foment i quatre comunitats autònomes implicades, per exemple, per a desenvolupar un projecte estratègic al llarg del corredor, a més de la costa mediterrània. Això, a més, podria comptar amb el suport europeu, de tal manera que el concepte de multiescala i de multijerarquia, o sigui, de diferents jerarquies, Europa, Estat, i comunitat autònoma podria ser real. Però per això n'hi ha que canviar la mentalitat. Ni això n'hi ha que ser un poc federal, com són els americans. No? Has de tindre has de canviar la mentalitat de l'Estat per a ser un Estat, pues ja t'he dit, més en la línia d'un Estat federal com pot ser els Estats Units, en el que el paper dels Estats encara és rellevant en l'articulació econòmica, per exemple, com la que vos acabo de mostrar. Però n'hi ha un altre mecanisme que ara s'està començant a utilitzar, que són els fons d'inversió europeus, els bonos europeus. No els bonos estes que fa Mario Draghi donant-li amb la màquina, no són estos que apareix ahir quan hi ha un problema, sinó el fons d'inversió europeu. El fons d'inversió europeu és un fons que la Unió Europea ha començat a mobilitzar per a invertir en projectes estratègics amb certa rentabilitat, en els quals la rendibilitat és un fet essencial per a poder invertir per part d'Europa. Aleshores, en aquest aspecte, és evident que, per exemple, projectes com el corredor mediterrani sí que tindrien accés i altres corredors, i disculpeu que posi, alguns diuen és que li tens manies de Plasencia, però és que és així, però, clar, un Plasencia-Badajoz pues, no tindria cabuda, no? Són dos exemples. Anem un poc amb criteris europeus d'una certa rendibilitat, un estudi previ de rendibilitat i en descentralitzacions federals que permeten donar-li més poder de decisió als governs subnacionals o subestatals, en aquest cas. No? Jo sempre poso el cas de Plasencia, però clar, és que en geografia molta gent no havia caigut, que Plasencia-Badajoz en total crec que són 140.000 habitants. I clar, 140.000 habitants que tinguen un AVE és com un districte de València o un districte de Barcelona, o en el cas de Girona, pues imagineu lo que és, no? Però eixes són les realitats, no? Però és que quan ho contem no se ho creu la gent, no? I Europa està deixant fer. Europa està deixant fer en eixe camí, en eixe aspecte.